Bon dia. Noves mesures i més mitjans per encarar el tram final d'una de les setmanes més dures pel que fa a la gestió assistencial del coronavirus a Catalunya. Al matí hi ha prevista una reunió extraordinària del govern català per aprovar més eines de lluita contra la pandèmia. Al llarg del dia han d'arribar als hospitals del país unes 50.000 proves de detecció ràpida per millorar l'eficiència dels diagnòstics. Tot plegat en un moment crític, amb centres sanitaris al límit del col·lapse per uns contagis que encara no han arribat al seu pic màxim. Malgrat que la xifra de positius de les últimes hores ha baixat a Catalunya, s'ha registrat el nombre més alt de morts en un sol dia, 208, que deixen el còmput global en 880. Així comencem una nova edició especial del Notícies en xarxa. Avui és divendres, és 27 de març. Repassem més titulars que passen pel govern central, que prorroga 15 dies més el confinament a la Conca d'Òdena, però desestima endurir-ne les condicions, com demanava el govern català. De la seva banda, l'alcalde d'Igualada reclama testos ràpids de coronavirus per a tota la població confinada. Els quatre hospitals de referència de Barcelona comencen a habilitar espais alternatius per descongestionar l'assistència de pacients de cara a les pròximes setmanes. El Clínic Vall d'Hebron, Sant Pau i Hospital del Mar faran ús de pavellons esportius per acollir fins a 600 pacients en una primera fase. La situació continua sent crítica als geriàtrics catalans, on ja han mort uns 150 avis pel coronavirus. Els professionals del sector reclamen més atenció mentre el govern permetrà als residents que no estiguin infectats tornar a casa temporalment sense perdre la plaça. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Tanquem, per tant, segurament una setmana molt, molt tranquil·la a les carreteres. En nom del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, efectivament, torna a ser un matí tranquil a les carreteres sense incidències. També destaquem que el trànsit continua a la baixa un dia més, amb aquesta reducció ahir del 70% a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte al volum d'una jornada normal, d'un dia feiner, i d'un 20% respecte al dijous passat, ja en dates de confinament. El que sí és protagonista aquest dia és el temps. Està sent, doncs, protagonista en les darreres hores. Veiem com les nevades deixen tallat l'accés al Coll de Pal per la BB-4024 des de Bagà, i també recordem, continuen aquests controls fronterers d'entrada al país, així com també ho fan els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi molt bé. Molt bon dia. Ara fem un cop d'ull al transport públic. Com està des de Transmet, Rosa Avis? Bon dia.
Bon dia. Un dia més. Feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. Tingueu també en compte que s'han suspès els horaris especials de cap de setmana. El servei s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a la mitjanit. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix cap incidència destacable, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bon dia, Rosa, també, que vagi molt bé. I ara, un cop d'ull a la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Bon dia. Doncs malgrat que ara mateix està glaçant a molts punts de l'interior de Catalunya, avui la temperatura ha d'anar pujant i la màxima ja en general es mourà entre els 10 i els 15 graus. Ara al matí força sol cap a les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, van arribar núvols per Girona i de fet a partir de mitjà el cel quedarà molt ennuvolat arreu de Catalunya i poden caure alguns ruixats dispersos, sobretot al Pirineu, Prepirineu, també afectant aquesta tarda la meitat est. Neu per damunt dels 800 metres, pujant fins als 1.200 al llarg de la tarda. El vent en general fluix i de cara al cap de setmana temperatures que aniran pujant i encara amb força núvols i amb possibilitat de ruixats al centre de la jornada, especialment a punts de muntanya. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya és a punt de tancar una de les setmanes més dures en la gestió del coronavirus i ho farà amb un reforç de mitjans per afrontar el pic de la pandèmia que encara ha d'arribar. En el camp polític, aquest matí se celebra un Consell Executiu Extraordinari via telemàtica per aprovar noves mesures. I en el camp mèdic és previst que al llarg del dia d'avui arribin unes 50.000 proves ràpides per detectar la infecció. Es tracta d'una eina essencial per a la lluita contra la malaltia que arribarà en un moment en què hospitals, ambulatoris i també residències geriàtriques comencen a estar al límit del col·lapse i demanen més recursos. Aquestes proves permeten tenir el diagnòstic més ràpid per prendre així mesures de control immediates. N'ha explicat els detalls la viròloga de l'Institut Carlos III de Madrid, Immaculada Casas.
Y a diferencia de la PCR, que necesitamos muestra respiratoria, estos tests se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los tests rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos.
Per cert, que el departament ha confirmat que aquesta primera partida de proves ràpides no té res a veure amb la comanda defectuosa que ha rebut en les últimes hores el govern espanyol. La idea és que, un cop rebuts, els testos es comencin a aplicar als professionals sanitaris per aïllar-los en cas de contagi o reincorporar-los immediatament si no tenen el virus. En una segona fase es destinaran a residències i personal d'altres serveis essencials i, finalment, a la resta de la població. Després d'aquesta primera remesa de proves ràpides, n'han d'arribar unes 200.000 més en els pròxims dies. També hi ha la voluntat de triplicar els llits a les unitats de cures intensives de cara a la setmana que ve. Per això, el Consorci Sanitari de Barcelona ja ha començat a desplegar 4 espais d'assistència al voltant dels hospitals de referència de la ciutat. Un fet que permetrà ampliar la seva capacitat per atendre fins a 600 pacients més en una primera fase a partir de la setmana que ve per destensionar els equipaments sanitaris en aquesta emergència. Així ho ha detallat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Cal ampliar molt la capacitat dels nostres hospitals per donar resposta a aquesta emergència sanitària que arriba als hospitals i, per tant, centrant-nos en els 4 grans hospitals de la ciutat de Barcelona, no? Estem parlant de Vall d'Hebron, estem parlant de l'Hospital del Mar, de Sant Pau i de l'Hospital Clínic, doncs veure com podem ajudar-los a ampliar la seva capacitat de llits i d'atenció de pacients.
Tots els serveis municipals s'han posat a disposició de Salut per fer front als requeriments logístics que siguin necessaris en cada moment. I a Lleida, Sanitat anunciarà les properes hores quin dels espais de la ciutat que ha visitat s'adaptarà com a hospital de suport per a descongestionar, en aquest cas, l'Arnau de Vilanova, que es manté al límit de la seva capacitat. La informació és de Núria Sirvent, des de Lleida Televisió.
L'augment del nombre de malalts amb coronavirus a Lleida i el d'ingressos hospitalaris per contagis ha obligat a Salut a buscar un espai a la ciutat per acollir pacients infectats. Aquest dijous, la delegada i tècnics del departament han visitat les instal·lacions de l'hotel Anastasi per valorar si compleixen els requisits necessaris. La intenció és traslladar-hi el més aviat possible persones que han evolucionat bé com a pas previ per donar-los l'alta mèdica. Funcionaria com a centre de suport per alleugerir la càrrega que suporten especialment els hospitals públics de la capital.
Pues per malalts que s'han recuperat però que encara no poden anar cap a casa perquè estan en quarantena o perquè a casa m'han explicat que tenien amb algun membre de la família de risc.
Fa 2 setmanes els propietaris de l'establiment hoteler van posar les instal·lacions a disposició de la conselleria, en primer moment per acollir sanitaris vinguts de fora. Aquest divendres, però, sabran si s'hauran d'adaptar per allotjar pacients després que Salut ho faci públic, amb les noves mesures a emprendre per aturar l'extensió del virus a Lleida.
I avui mateix Girona podria començar a acollir persones sense sostre al pavelló de Palau 2. Ja fa dies que l'Ajuntament ho va anunciar, però encara esperen els llits que haurien d'arribar avui per poder tenir-ho tot preparat de cara al vespre nit. La informació ens arriba des de Televisió de Girona.
Aquests dies els espais municipals s'estan reconvertint per donar resposta a les noves necessitats del moment, com és el cas del pavelló de Palau 2, una pista d'hoquei i patinatge que a partir de divendres serà un centre d'acollida de persones sense llar. L'Ajuntament fa dies que anunciava aquesta nova mesura per descongestionar la sopa i l'edifici de l'UNET i donar un espai segur a tots aquells que segueixen al carrer, però no es podrà obrir fins al divendres perquè encara no ha arribat la comanda de llits.
Estem a l'espera de rebre una remesa de llits perquè serà per 80 places i no hem rebut aquests llits que fa dies que estan demanats. S'han retardat, lamentablement, ens ho han comunicat fa un parell d'hores i en principi haurien d'arribar el divendres.
Tot i això, l'Ajuntament assegura que tota la resta de l'equipament ja està llest i esperen que la remesa de 80 llits arribi al matí per tal que al vespre ja puguin acollir a persones. A part d'aquest nou espai, també s'ha habilitat el centre de gent gran del Mercadal com a segon menjador dels usuaris de la sopa, una manera de repartir espai per tal d'evitar més contagis sobre aquesta població.
I ahir va ser el dia més letal des que es va estendre l'epidèmia del coronavirus a Catalunya. 208 morts en només 24 hores. També ha augmentat en prop de 200 les persones el nombre de pacients greus. A Igualada, mentrestant, els contagis no paren d'augmentar. Actualitzem les dades en aquesta crònica de la Diana Bermejo.
Catalunya té ja 12.940 casos confirmats de Covid-19 i la xifra de morts és la més alta registrada des que es va iniciar el recompte fa un mes. 880 persones han perdut la vida i unes 1.200 es troben ingressades en estat greu. Els professionals sanitaris contagiats fins al moment superen els 2.200 i s'han donat 2.384 altes. A Igualada ja són 395 els positius i han mort 50 persones. Dels contagiats, 140 són personal sanitari. Madrid, lluny de frenar la corba ascendent, ha sumat 2.500 nous casos en un dia i supera els 17.000 contagis i les 2.000 víctimes mortals. Catalunya es manté segona en el número de contagis, però amb una taxa de mortalitat més baixa. El País Basc és la tercera i Castella i Lleó, Andalusia i Castella-La Manxa presenten xifres semblants. Catalunya continua tenint una incidència de contagis per cada 100.000 habitants menor que Madrid, Navarra, La Rioja i el País Basc. A tot el món ja són més de 500.000 els casos confirmats, amb la Xina al capdavant, però Itàlia està a només 1.000 casos de posar-se al nivell del país asiàtic i registra 8.200 morts. Estats Units ja supera Espanya en contagis, però amb molta menys mortalitat. També Alemanya manté una taxa baixa de defuncions en relació a la resta de països.
I amb aquestes dades sobre la taula, el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, recorda que arriben els dies més difícils de la pandèmia.
Como indican las autoridades sanitarias, y no hay que olvidarlo, vienen los días más difíciles. Recordemos, vienen los días más difíciles. Vienen los días en los que nos corresponde a todos esforzarnos al máximo, ser responsables y solidarios. Lo repetimos mucho, sé que es difícil, pero es una obligación de todos. Tener por seguro que pronto veremos los frutos de este esfuerzo.
Són declaracions que arriben des del govern central, un govern que no té intenció d'endurir el confinament de la Conca d'Òdena, tot i que el govern català ho havia demanat per aturar l'avanç de la pandèmia justament en aquesta zona. Això vol dir que es quedaran com estan des de fa 15 dies i serà per 15 dies més, o sigui, amb confinament intern, però sense suspendre els moviments no essencials dins de cada municipi. Per tant, no canvia res. Des d'Igualada i des de Canal Taronja, Anoia, saludem el nostre company Albert Cavaller. Albert, què tal? Molt bon dia, explica'ns.
Molt bon dia. Doncs, com explicaves, la situació seguirà igual, és a dir, el confinament de la Conca d'Òdena s'allarga de moment per 15 dies més, però amb les mateixes restriccions que hi havia fins ara, no més enduriment com s'havia demanat des del Departament d'Interior i també de Salut. Si ens fixem en les dades, que és el que esgrimien aquests departaments com per endurir aquest confinament durant els propers dies, veurem com en les últimes 24 hores 7 persones han mort a la zona de la Conca d'Òdena i eleva, com explicàveu, a 50 les xifres de persones que han mort en aquest brot durant tot aquest temps, aquests més de 15 dies doncs, que ja portem de confinament. Una de les demandes dels alcaldes i les alcaldesses de la Conca d'Òdena, d'aquesta zona confinada, és que es faci proves a tota la població, el que serien 70.000 tests ràpids que volen que es faci doncs, a tota la població. Saben que és difícil fer-ho de cop a tothom i el que sí que demanen és que es faci per trams, que quan arribin aquestes proves es facin doncs, primer als professionals de la salut, als professionals amb més risc, i després es puguin ampliar per edats doncs, aquelles persones que tenen doncs, més dificultats o que estan, i se sap que tindran doncs, més complicacions si agafen el Covid-19. Els treballadors de l'hospital sí que han començat aquestes proves, per al que explicàveu, per saber quines persones estan infectades i quines no, quines poden tornar a la feina i quines no ho poden fer. Com a última dada sí que podem donar una dada positiva, i és que ja es va explicar que l'Hospital d'Igualada s'ha fet la primera extubació, una extubació d'una infermera que estava a la UCI, una de les primeres infectades i de les greus, i doncs, aquest és un de les notícies que es va voler donar ahir a la compareixença que fa cada dia l'alcalde d'Igualada per donar una mica de positivitat davant doncs, de la terrible setmana que es porta a Igualada i la no esperançadora setmana que arribarà els propers dies.
Doncs moltes gràcies. També ens agrada sentir bones notícies amb aquests dies que estan sent tan i tan complicats. Albert Cavaller, des de Canal Taronja Noia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i molt bon dia. No deixem de parlar de dades, per això, perquè 150 persones que vivien en residències d'ancians han mort a Catalunya per coronavirus, segons dades del govern. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, ha volgut ressaltar que de les 64.000 persones que hi ha a les residències de gent gran, només 310 estan afectades per coronavirus. Per això demana a les famílies confiança en la tasca que s'està fent a les residències. Això sí, Pasqual reclama medicalitzar correctament les residències per poder atendre també correctament els pacients amb coronavirus.
Quan nosaltres hi ha una persona amb coronavirus, lo normal és que aquesta persona es derive a Salut. Si Salut està completament atomitzat, pues, lògicament aquesta persona, si se la deriva, pues, acabarà amb un passadís o acabarà... Però sigui com sigui, nosaltres el que diem és o es deriva o es queda a la residència. Però si es queda a la residència, s'ha de quedar amb tot el material necessari perquè aquella residència sigui medicalitzada.
El cas és que la pandèmia del Covid-19 continua expandint-se a casa nostra i cada dia hem d'anar actualitzant el balanç de nous infectats. Molts amb simptomatologia lleu podran passar la quarantena a casa, però com es conviu amb algú que està contagiat? Quines precaucions cal prendre per evitar que el virus s'escampi a casa? Aquí us donem algunes recomanacions.
Per començar, seria convenient que la persona positiva de coronavirus quedi aïllada de la resta dels membres de la família en una habitació d'ús exclusiu. Si pot ser, amb finestra al carrer per assegurar-ne la ventilació. També és recomanable no compartir-hi quarto de bany i limitar la seva circulació tant com es pugui per la resta de la casa. Si s'ha de bellugar, millor que ho faci amb mascareta i després d'haver-se rentat bé les mans. La roba del pacient i la seva tovallola s'han de rentar a part i a una temperatura d'entre 60 i 90 graus, igual que plats i coberts amb aigua ben calenta, preferiblement al rentavaixelles. És imprescindible també una neteja exhaustiva diària, sobretot d'aquelles superfícies que hagi pogut tocar el malalt, com taules, poms o interruptors.
I pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, hores d'ara ningú vol donar el curs per perdut, però tampoc ningú dona una data exacta de quan es reprendran les classes. El Ministeri confia en una tornada a l'escola al juny, encara que només siguin per dues setmanes. A Catalunya, el departament estudia reprendre el curs abans i es valorarà tot plegat després de Setmana Santa. Davant la possibilitat que l'estat d'alarma s'allargui més enllà de l'11 d'abril, es vol enviar un missatge de tranquil·litat als estudiants, sobretot als alumnes de segon de batxillerat, especialment nerviosos perquè s'han de preparar a la selectivitat. Per això, no es descarta que es recuperin 15 dies de classe a final de l'últim trimestre. La idea d'acabar el curs per via telemàtica també és una possibilitat. En aquest sentit, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicat que s'està treballant per veure quines possibilitats reals hi ha de fer classes no presencials. S'està estudiant la casuística de cada alumne i com es pot arribar a tothom. També els qui no tenen connexió a internet o no tenen ordinadors o els tenen amb limitacions. Bargalló també ha reconegut que la situació actual condicionarà el curs vinent, que s'haurà d'adaptar a les limitacions que ha tingut aquest. El conseller, però, ha hagut de sortir al pas també en les últimes hores de les crítiques rebudes tant per part de la FAPAC com del sindicat Comissions Obreres. Acusaven el departament de perjudicar el col·lectiu de treballadors i treballadores dels menjadors escolars per haver modificat el decret que permetia mantenir els llocs de treball. En total, 10.000 persones afectades, unes denúncies que l'han obligat a rectificar. Així, Josep Bargalló deixa clar ara que durant la suspensió de l'activitat escolar a causa del Covid-19, la Generalitat seguirà pagant a les empreses de menjador contractades directament pel departament, pels consells comarcals o pels ajuntaments perquè puguin mantenir les seves plantilles. Doncs saludem directament la directora de la FAPAC, Lidón Gasull. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hi ha hagut una mica de desconcert en les últimes hores. Ahir vosaltres denunciàveu que la conselleria feia marxa enrere, que no donaria cobertura econòmica a aquestes empreses. Després surt un comunicat corregint. Tot plegat, com ho interpreteu?
Bé, nosaltres ho interpretem en que abans d'ahir va sortir un nou decret per part del govern que modificava l'article 1.6 de l'anterior decret, que deia que tots els contractes que estaven subscrits amb l'administració pública mantenien a tots els seus treballadors i que la Generalitat pagaria a la totalitat d'aquests salaris i que, per tant, es prohibia que es poguessin realitzar ERTOs en aquestes empreses. En aquest decret el que hi figuraven eren els menjadors escolars i la resta de contractes que el Departament d'Educació té amb empreses privades. Bé, abans d'ahir surt aquest decret que manté en la resta de contractes però exclou d'aquesta possibilitat els menjadors escolars, passant la pilota al propi Departament d'Educació però sense concretar com es pagaran i com arribaran aquestes ajudes. La realitat és que els ERTOs en aquestes empreses de menjador ja han començat i que, per tant, encara no sabem molt bé a què s'està referint el propi govern quan diu que el Departament d'Educació rescabalarà en aquestes empreses. El que sí que sabem és que la modificació del decret ens porta només a rescatar a les empreses, però no a rescatar els seus treballadors que anirien per la via de l'ERTO.
Per tant, no us en refieu gaire de les declaracions que ha fet el departament ni d'aquestes suposades bones intencions de donar cobertura econòmica i salvar aquests treballadors?
No és que no ens en refiem, el que passa és que no sabem quan arribaran i els ERTOs ja s'han fet i, per tant, com es fa marxa enrere a això? Per tant, no s'ha concretat cap mesura, no s'ha concretat com es portarà a terme i no s'ha dit que es pagaran el 100% d'aquests salaris. De manera que el que ens trobem és que ja portàvem dies denunciant que les empreses del sector estaven fent ERTOs i ara d'alguna forma ens quadra una mica sabent que hi havia aquell decret que deia que els cobria i de repente estaven fent ERTOs. I per tant entenem que els ERTOs no es poden fer cap enrere i per tant no sé molt bé quines són les mesures que el Departament d'Educació posarà sobre la taula, perquè de moment no les ha posat.
En tot cas, temeu que tot plegat, quan el Departament acabi dient alguna cosa, estigui ja dat i beneït i aquests ERTOs ja estiguin presentats, vaja.
Exactament, és que ja anem tard. És que nosaltres estàvem tranquils per aquesta part, per què? Perquè teníem un decret del govern que deia està prohibit fer ERTOs, però clar, quan dos dies després modifiquem i diem que queden exclosos aquests contractes i veiem com ja s'ha iniciat tot el procediment dels ERTOs i encara no hi ha sobre la taula mesures concretes per veure com es rescabalarà en aquests treballadors, doncs sí, tenim una mica de desconfiança. Esperem que hi hagi alguna forma de compensar aquestes treballadores, però hem de pensar que els contractes de menjador escolar són els majoritaris, que la precarització d'aquestes treballadores és molt greu. I, per tant, deixar-les en aquesta situació per en aquest sector és especialment greu per en aquestes treballadores que probablement ja no es tornen a reincorporar en el seu lloc de feina fins al setembre. Perquè veiem amb la situació que estem, no sé molt bé com acabarà tot plegat, però el fet de que se'n vagin ara a fora es pot dificultar molt reincorporar-se en el mercat de treball fins al pròxim setembre.
Doncs encara ara una mica més enllà, estic pensant, per exemple, les AMPAs que s'autogestionen al menjador, per tant ja no són empreses, sinó que són famílies que porten el menjador, encara queden més deixades de la mà de Déu en funció de la voluntat del departament o de les intencions que ha fet públiques el departament?
Sí, exacte. Nosaltres, per una part, dèiem, val, el govern rescabalarà en aquestes treballadores i en aquestes empreses amb les quals té contracte públic i esperàvem, perquè el Departament d'Educació ens havia dit que buscaria mesures per intentar pal·liar les pèrdues econòmiques d'aquestes de les empreses que contracten les AMPA i també de les empreses que fan autogestió. I el que passa és que encara tampoc s'ha dit quines mesures es prendran i, clar, les AMPA els és molt costós mantenir aquests llocs de feina. Ens consta que moltes AMPA estan fent molts esforços per intentar no acomiadar les seves treballadores, però, clar, no tenen cap tipus de garantia i moltes no poden, no tenen la capacitat de demanar crèdits per després tampoc saber si seran recompensades per això.
En tot cas, molta incertesa al voltant de tot plegat, d'aquests llocs de treball que tampoc sabem ben bé com quedaran un cop passi tota aquesta situació. Lidó Engasull, directora de la FAPAC, que vagi molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Junta del Barça va acordar ahir en una reunió telemàtica un seguit de mesures per intentar pal·liar l'impacte econòmic provocat per l'aturada de les competicions. Destaquen les relatives a l'àmbit laboral i que afectaran tant a l'àrea esportiva com al personal no esportiu. Segons ha anunciat el club en un comunicat, presentarà diversos expedients al Departament de Treball que repercutiran en els sous de tots els treballadors. També mou fitxa l'Espanyol, que permetrà i que presentarà un ERTO que afectarà les plantilles i el cos tècnic del primer equip, el filial, els juvenils A i B i també l'equip femení. D'altra banda, ahir vam conèixer que el davanter Perico, Matías Vargas, ha superat el coronavirus, segons ha informat el seleccionador sub-23 de l'Argentina, Fernando Batista. L'Espanyol va anunciar fa 10 dies que 6 integrants del planter, entre jugadors i tècnics, havien donat positiu per coronavirus. L'Espanyol no va informar de qui es tractava, però es va confirmar per altres vies que 2 dels infectats eren Buley i Leandro Cabrera. I la Secretaria General de l'Esport ha anunciat un pla de xoc per ajudar econòmicament els clubs catalans que estan patint la falta d'ingressos per l'aturada de l'activitat. Les ajudes consisteixen en avalar el 80% dels crèdits que demanin i que tinguin un any de carència, que s'hauran de retornar, això sí, en 4 anys com a màxim. També s'obrirà una línia de finançament de 10 milions per a aquelles entitats que no puguin accedir a demanar un crèdit. La Secretaria també ha anunciat que es manté el programa destinat a 530 esportistes amb opcions de ser olímpics, tot i l'ajornament dels Jocs de Tòquio.
En xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Continguts en xarxa. El Pou.
Us vam parlar l'any passat de la primavera polínica i de com pintava. Aquest any, evidentment, no faltarem a la cita, tot i aquest confinament obligatori, i tenim la nostra entrevista anual a la Jordina Belmonte. Moltes gràcies per atendre'ns.
De res, encantada, ja ho saps.
Bé, es preveuen nivells de polen alts i avançats per aquesta primavera, però el més destacable és, sobretot, no confonguem els símptomes de l'al·lèrgia amb els del Covid-19.
Sí, ben bé això. Les persones al·lèrgiques de ben segur saben reconèixer els seus símptomes i segurament doncs pensaran que el que pateixen és al·lèrgia, però potser la gent no tan avesada podria confondre una cosa amb l'altra i que estigués patint una al·lèrgia i en realitat fos un Covid, que seria el cas greu, diguéssim, no? Perquè si és al revés, doncs no és tan greu.
Sí, home, sí.
Llavors, sobretot els especialistes mèdics, jo sóc biòloga, no sóc metge, jo entenc de la part de pol·len, però reproduint el que diuen els companys metges, un Covid-19 provoca febre. Mai, a no ser que la persona estigués en una fase molt greu que hagués pogut desenvolupar una infecció, però normalment un al·lèrgic mai tindrà febre. El Covid-19 provoca mals de gola molt importants i molt dolorosos, i l'al·lèrgia el màxim que provocaria seria algun tipus de pol·len que provoqués picor de gola, però no aquest dolor intens de gola. I finalment també la tos que provoca el Covid-19 és una tos profunda de bronquis, també molt dolorosa, i la tos que provoca...
Jordina Belmonte, aquest cas director de Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens emplacem en una altra ocasió. És habitual del programa, però si no, no necessàriament a la primavera, sempre podem parlar d'altres coses. Que vagi bé.
Gràcies, que vagi molt bé.
El POU.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Noves mesures i més mitjans per encarar el tram final d'una de les setmanes més dures pel que fa a la gestió assistencial del coronavirus a Catalunya. Al matí hi ha prevista una reunió extraordinària del govern català per aprovar més eines de lluita contra la pandèmia. Al llarg del dia han d'arribar també als hospitals del país unes 50.000 proves de detecció ràpida per millorar l'eficiència dels diagnòstics. Tot plegat en un moment crític, amb centres sanitaris al límit del col·lapse per uns contagis que encara no han arribat al seu pic màxim. Malgrat que la xifra de positius de les últimes hores ha baixat a Catalunya, s'ha registrat el nombre més alt de morts en un sol dia, 208. I això deixa el còmput global en 880. Avui és divendres, és 27 de març de 2020. Repassem més titulars, com per exemple que el govern central prorroga 15 dies més el confinament a la Conca d'Òdena, però desestima endurir les condicions d'aquest confinament, tal com demanava el govern català. De la seva banda, l'alcalde d'Igualada reclama testos ràpids del coronavirus per a tota la població confinada. Els quatre hospitals de referència de Barcelona comencen a habilitar espais alternatius per descongestionar l'assistència de pacients de cara a les pròximes setmanes. El Clínic, la Vall d'Hebron, Sant Pau i l'Hospital del Mar faran ús de pavellons esportius per acollir fins a 600 pacients en una primera fase. La situació continua sent crítica als geriàtrics catalans, on ja han mort uns 150 avis per coronavirus. Els professionals del sector reclamen més atenció mentre el govern permetrà als residents que no estiguin infectats tornar a casa temporalment, això sí, sense perdre la plaça. I el Departament d'Educació plantejarà després de Setmana Santa fórmules per seguir de manera telemàtica un curs que, això sí, no dona per acabat. De la seva banda, el Ministeri confia en recuperar les classes presencials a mitjans de juny. El confinament implica que les dones en situació de violència masclista tinguin un major risc de patir agressions. A Catalunya, la línia d'atenció a víctimes ha doblat les trucades diàries. La Conselleria d'Interior ha posat en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes durant aquestes setmanes. En parlem en uns minuts amb Beatriu Macià, terapeuta i cofundadora de l'associació Tamaia. I el coronavirus ha obligat a l'Ajuntament de Berga a posposar la Patum, que es podria celebrar al setembre. Malgrat això, l'organització no descarta que finalment s'hagi de suspendre fins l'any vinent en funció de l'evolució de la pandèmia. I la Junta del Barça ha acordat en una reunió telemàtica un seguit de mesures per intentar pal·liar l'impacte econòmic provocat per l'aturada de les competicions. Destaquen les relatives a l'àmbit laboral i que afectaran tant l'àrea esportiva com el personal no esportiu. Segons ha anunciat el club en un comunicat, presentarà diversos expedients al Departament de Treball i repercutiran en els sous de tots els treballadors. Fem un cop d'ull a la meteorologia. Quin temps farà avui? Fred, segur, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, la temperatura ha baixat moltíssim aquesta nit. Ara mateix encara hi ha glaçades, malauradament, en molts punts de l'interior de Catalunya que estan afectant a zones agràries. La temperatura, però, ha d'anar pujant al llarg del cap de setmana. Serà una miqueta més agradable. I avui el que esperem és que ara al matí encara faci força sol, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, també les de Barcelona i les de Tarragona. Arriben ja núvols per les de Girona i, de fet, a partir de migdia el cel quedarà molt ennuvolat a tot arreu i s'esperen alguns ruixats dispersos al Pirineu i Prepirineu, amb neu per damunt dels 800 metres, pujant fins als 1.200, i al llarg de la tarda aquests ruixats també podrien afectar de forma aïllada, i seran més aviat febles, però vaja, podrien afectar altres punts de la meitat est. La temperatura avui clarament més alta, ja a partir de la tarda, màxima en general entre els 10 i els 15 graus, i el vent en general fluix. Al cap de setmana el temps continuarà amb núvols i amb possibilitat de ruixats, sobretot al migdia i a la tarda, a molts punts de Catalunya, sobretot a la meitat est i cap al Pirineu, i sembla que la propera propera setmana podríem tenir un altre episodi de temperatures baixes amb neu a cotes baixes. I ara mateix, doncs, com deies, fa fred, tenim 7 graus a Barcelona, 5 a Tarragona, 0 graus a Girona i un sota 0 a Lleida. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya és a punt de tancar una de les setmanes més dures en la gestió del coronavirus i ho farà amb un reforç de mitjans per afrontar el pic de la pandèmia que encara ha d'arribar. En el camp polític, aquest matí se celebra un Consell Executiu Extraordinari per via telemàtica per aprovar noves mesures. I en el camp mèdic és previst que al llarg d'aquest divendres arribin als centres sanitaris catalans uns 50.000 testos ràpids per detectar la infecció. Es tracta d'una eina essencial per a la lluita contra la malaltia que arribarà en un moment en què els hospitals ambulatoris i també residències geriàtriques comencen a estar al límit del col·lapse i insisteixen en la demanda de més recursos. Aquestes proves permeten un ús molt més assequible que les aplicades fins ara i això ha de reduir el temps de detecció del virus i permetre'n un combat més efectiu. N'ha explicat els detalls la viròloga de l'Institut Carlos III de Madrid, Immaculada Casas.
Y a diferencia de la PCR, que necesitamos muestra respiratoria, estos tests se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los test rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos.
Per cert, que el departament ha confirmat que aquesta primera partida de proves ràpides no té res a veure amb la comanda defectuosa que ha rebut en les últimes hores el govern espanyol. La idea és que, un cop rebuts, els testos es comencin a aplicar als professionals sanitaris per aïllar-los en cas de contagi o per reincorporar-los immediatament si no tenen el virus. En una segona fase es destinaran a residències i a personal d'altres serveis essencials i, finalment, a la resta de la població. Precisament, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat testos de coronavirus ràpids pels habitants confinats a la Conca d'Òdena, una zona que continuarà confinada en les mateixes condicions que ho ha fet durant els últims 15 dies, i serà per 15 dies més. El govern central va descartar endurir el confinament més dur que demanava el govern català. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha acusat l'executiu de Sánchez d'anar a cegues en aquesta qüestió i es pregunta per què rebutgen la recomanació dels experts. Anem fins a Igualada. Albert Cavaller, des de Canal Taronja Noia, molt bon dia.
Després que el govern central hagi denegat el confinament total de la Conca d'Òdena que es demanava des de les conselleries d'Interior i de Salut per tal de frenar l'alta taxa d'incidència del coronavirus a la zona, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, acompanyat dels altres batlles dels municipis afectats, ha exigit responsabilitat i celeritat a les administracions per aportar mesures excepcionals per la situació que viu actualment la Conca d'Òdena.
Jo només demano que es pugui actuar excepcionalment en un lloc on, segons les dades, hi està passant una cosa excepcional, i demanem mesures ràpides urgents a la Conselleria de Salut i al Ministeri de Salut. Tenen a les seves mans resoldre aquest problema i nosaltres serem molt exigents en fer-ho.
Conjuntament, els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena han demanat 70.000 tests ràpids per tota la població. La petició dels consistoris, destinada a determinar l'abast del contagi per prendre mesures pertinents, està recolzada per l'epidemiòleg doctor Trilla i pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Es demana que es facin proves a tota la ciutadania, si cal, de forma esgraonada i començant pels trams d'edat o pels professionals de més risc.
I de la Noia a la Garrotxa, on volem saber ara com evoluciona la pandèmia en aquesta comarca. Allà preocupa especialment la situació d'una residència d'avis, la d'Altura d'Olot, on ja s'hi han produït almenys dues defuncions per Covid-19 i on se sospita que hi ha altres infectats. També es compten per desenes els casos de sanitaris de l'Hospital d'Olot que han contret el virus. Connectem amb el nostre company d'Olot Televisió, l'Albert Brosa. Albert, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
A veure, des de l'Hospital d'Olot ja estan pensant en habilitar com a mínim dos hotels, no?, per atendre afectats quan el nombre s'incrementi i vagi pujant dia a dia, no?
Sí. De fet, aquests dies ja sabeu que es treballa o s'intenta treballar amb una mínima previsió pel que pugui passar. No s'ha arribat encara als pics màxims que es poden considerar assolir aquí a la comarca i, per tant, tota la prevenció és poca. Des de l'Hospital d'Olot i més aviat des de diferents empresaris de la comarca, en aquest cas dos hotels, un de Vall d'en Bas i un altre d'Olot, s'haurien posat a disposició del centre hospitalari perquè, en cas de necessitat, es puguin acollir malalts. De fet, aquesta és una actuació que, de moment, és preventiva, que no s'ha desenvolupat i que s'està a l'espera de ser necessari o no ser necessari.
Albert, teníem aquesta xifra de dues defuncions... Més enllà d'aquesta... Perdona, sí. Teníem la xifra d'aquestes dues defuncions. Es manté per ara?
Mireia, sabeu que aquí hi ha una mancança, com a tot arreu, de possibilitat de fer testos, i per tant, tal com comentàveu de la residència Santa Maria d'Altura, això és el que es pot confirmar en aquest moment. També ens comentaven des de la direcció, que han sigut molt cautelosos i que també agraïm molt, diguem, la transparència que hem tingut, que durant els últims dies s'han produït altres morts, un total de 100, que davant la impossibilitat de poder fer aquests testos. És a dir, tot podria fer pensar que hi podria tenir alguna relació o no, però en tot cas no es pot confirmar. Més enllà d'aquesta situació, bé, no deixem d'estar diferents del que pot estar en qualsevol lloc. És veritat que aquí hi ha una certa contenció. Els sanitaris de l'Hospital d'Olot treballen a un ritme molt elevat, estan fent una tasca molt important, però de moment ho tenen contingut. Sí que han habilitat diferents plantes del centre hospitalari en cas que fos necessari per acollir malalts cap a l'UCI, però diguem-ne, hi ha contenció.
Perfecte, queda clar, Albert Brossa, des de la televisió. Moltíssimes gràcies també per aquesta informació, per aquesta última hora, que vagi molt bé. I molt bon dia. I parlem de més xifres, perquè 150 persones que vivien precisament en residències d'ancians han mort a Catalunya per coronavirus, segons dades del govern. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, ha volgut ressaltar que de les 64.000 persones que hi ha a les residències de gent gran, només 310 estan afectades per coronavirus. Per això demana a les famílies confiança en la tasca de les residències. Això sí, Pascual reclama medicalitzar correctament les residències per poder atendre també correctament els pacients amb coronavirus.
Quan nosaltres hi ha una persona amb coronavirus, lo normal és que aquesta persona es derive a Salut. Si Salut està completament atomitzat, pues, lògicament aquesta persona, si se la deriva, pues, acabarà en un passadís o acabarà... Però sí que com sigui, nosaltres el que diem és o es deriva o es queda a la residència. Però si es queda a la residència, s'ha de quedar amb tot el material necessari perquè aquella residència sigui medicalitzada.
La pandèmia del Covid-19 continua expandint-se a casa nostra i cada dia hem d'actualitzar, com esteu sentint, el balanç de nous infectats. Molts amb simptomatologia lleu podran passar la quarantena a casa, però com es conviu amb algú que està contagiat? Quines precaucions cal prendre per evitar que el virus s'escampi a casa? Aquestes són algunes recomanacions.
Per començar, seria convenient que la persona positiva de coronavirus quedi aïllada de la resta dels membres de la família en una habitació d'ús exclusiu. Si pot ser, amb finestra al carrer per assegurar-ne la ventilació. També és recomanable no compartir-hi quarto de bany i limitar la seva circulació tant com es pugui per la resta de la casa. Si s'ha de bellugar, millor que ho faci amb mascareta i després d'haver-se rentat bé les mans. La roba del pacient i la seva tovallola s'han de rentar a part i a una temperatura d'entre 60 i 90 graus, igual que plats i coberts, amb aigua ben calenta, preferiblement al rentavaixelles. És imprescindible també una neteja exhaustiva diària, sobretot d'aquelles superfícies que hagi pogut tocar el malalt, com taules, poms o interruptors.
Entre els estralls econòmics que la crisi del coronavirus està provocant, hi ha els expedients de regulació d'ocupació temporals. De moment, se n'han presentat ja més de 50.000 a Catalunya, que afecten a més de 400.000 treballadors. Unes xifres desorbitades que han dut ja els sindicats majoritaris a plantejar al govern mesures com la prohibició transitòria dels acomiadaments mentre s'allargui l'impacte del coronavirus. La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, ha denunciat l'oportunisme que veu en aquests expedients i insta a l'aplicació de mesures alternatives.
Empreses volen estalviar-se els salaris, estalviar-se les cotitzacions a la Seguretat Social i aprofitant unes qüestions doncs, que són extraordinàries i que són per ajudar aquelles empreses i treballadors que realment ho necessiten, doncs volen aprofitar aquesta excepcionalitat doncs, per, com deia, estalviar-se salaris.
I de la seva banda, les patronals també demanen mesures urgents. El govern, des de Pimec i Foment, ja han demanat la suspensió imminent, com a mínim en el pagament d'impostos. Una informació que ens arriba des de Canal Reus.
El sector del comerç, el turisme i la restauració demana de forma unitària, urgent i imminent la suspensió en el pagament d'impostos, sobretot pel que fa a l'IVA, l'IRPH i les quotes a la Seguretat Social. Ho fan a través de les patronals de Pimec Comerç i Foment Comerç, juntament amb el suport de 21 entitats relacionades amb un dels sectors que s'ha vist més perjudicat per la crisi del coronavirus.
Lo único que aquí se puede pedir a la administración que lo deje de cobrar es el IVA, la Seguridad Social y el IRPF, però que no lo deixa de cobrar, que lo suspenda durante 3-4 mesos o lo que dure.
En aquest sentit, Caballero s'ha mostrat molt crític amb la gestió econòmica del govern espanyol. Assegura que, una vegada més, els autònoms són els grans oblidats i que del conjunt de mesures que s'han promès encara no se n'ha vist cap.
A los autónomos que somos, pero la mayoría de empresas de este país, no se les ha tenido en cuenta para nada.
Segons asseguren alguns economistes, l'activitat de les pimes catalanes ha caigut en un 75%, el que suposarà una pèrdua de més de 46.000 milions d'euros en només 4 setmanes.
I pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, a hores d'ara, ningú vol donar el curs per perdut. El Ministeri confia en una tornada a l'escola al juny, encara que només siguin 2 setmanes. I a Catalunya, el departament estudia reprendre el curs abans i això es valorarà, això sí, després de Setmana Santa. En tot cas, no es descarta l'opció per via telemàtica. Davant la possibilitat que l'estat d'alarma s'allargui més enllà de l'11 d'abril, es vol enviar un missatge de tranquil·litat als estudiants, sobretot als de segon de batxillerat, especialment nerviosos perquè s'han de preparar la selectivitat a casa. Per això, no es descarta que es recuperin 15 dies de classe al final de l'últim trimestre. De fet, la FAPAC, com el sindicat Comissions Obreres, han acusat el departament de perjudicar el col·lectiu de treballadores dels menjadors escolars per haver modificat el decret que permetia mantenir els llocs de treball. En total, per ara, 10.000 persones afectades. El conseller Bargalló deixa clar ara que durant la suspensió de l'activitat escolar a causa del Covid-19, la Generalitat seguirà pagant a les empreses de menjador contractades directament pel departament o consells comarcals o pels ajuntaments. Però la manca de concreció ha sembrat molta desconfiança entre les associacions de pares i mares de Catalunya. En aquests termes s'expressava fa uns minuts la directora de la FAPAC, Lidón Gasull.
No és que no ens en refiem, el que passa és que no sabem quan arribaran i els ERTOs ja s'han fet i, per tant, com es fa marxa enrere a això? Per tant, no s'ha concretat cap mesura, no s'ha concretat com es portarà a terme i no s'ha dit que es pagaran el 100% d'aquests salaris.
I aquests dies el Banc dels Aliments i també els menjadors socials com Càritas no frenen la seva activitat i segueixen donant servei a les persones en situació vulnerable. A Reus, el Banc d'Aliments ha carregat les entitats amb reserves suficients per un mes i el menjador social atén diàriament 120 persones a través del sistema de Carmanyoles. Per evitar que les persones grans surtin al carrer, també ha doblat el nombre de menús repartits a domicili. És una informació de Canal Reus.
L'entitat atén diàriament 120 persones que van a buscar les carmanyoles des de mig matí per així evitar les aglomeracions. A banda d'aquesta opció, Càritas reparteix a domicili una trentena de menús diaris per evitar que la gent gran s'exposi al perill.
Des del menjador social el que fem és de normal. Nosaltres ja portem 14 carmanyoles a persones en situació de vulnerabilitat que són gent gran. I aquests dies, evidentment, el que estem fent ara ja a hores d'ara és pràcticament doblar la feina.
El Banc d'Aliments, després d'haver proveït les entitats amb reserves suficients per a un mes aproximadament, ha limitat la seva activitat. De fet, només obren dimarts i dijous, tot i que estan disponibles per a possibles urgències. En aquest sentit, el nombre de voluntaris també ha disminuït.
Com els que som, anem fent, Mira, aquests dies hem anat tirant 6-7 persones. A veure, com que venim a fer feina, i també és com a més esgraonat, vull dir, no fa falta més gent. Com menys gent s'exposi, millor.
Tant el Banc d'Aliments com el menjador social prenen les mesures de seguretat obligatòries per evitar la propagació del virus.
El confinament que ha forçat la crisi sanitària pel coronavirus implica que les dones en situació de violència masclista tinguin un major risc de patir agressions. És per això que Interior ha posat en marxa un pla per donar seguretat a aquestes víctimes durant aquestes setmanes que han de conviure amb el seu agressor. En volem parlar amb Beatriu Macià. Ella és terapeuta i és cofundadora també de l'Associació de Dones contra la Violència Familiar Tamaia. Senyora Macià, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, el departament insisteix en la col·laboració ciutadana, en el veïnatge per poder atendre aquesta situació especial, perquè es pugui detectar si està passant alguna cosa ara que és tan difícil tenir contacte amb els veïns, amb la gent que viu al costat nostre. Amb això n'hi ha prou?
Bé, aquesta és una part, és un punt que està bé. De totes maneres, jo crec que també hem d'anar molt en compte amb aquestes orientacions perquè aquesta demanda de col·laboració que es fa a les xarxes més ciutadanes, a les veïnes, hauria d'anar acompanyada també d'algunes recomanacions sobre què és allò que es pot fer quan una dona demana ajuda i què és allò que no es pot fer. Perquè moltes vegades, des del voluntarisme, doncs, podem donar indicacions que potser no són, que no són les correctes. De totes maneres, penso que hi ha moltes entitats, no només Tamaia Viure Sense Violència, sinó moltes entitats que estem treballant per continuar atenent les dones, encara que sigui a nivell virtual. La proposta dels Mossos de la col·laboració ciutadana és necessària, però també creiem que és molt important donar importància al telèfon 900 900 120, perquè realment és el que està format per especialistes que donaran la informació i aquelles eines necessàries a les dones que es poden trobar en aquesta situació.
Amb les dones tancades amb els seus agressors, hi haurà més casos d'impunitat, casos en què hi haurà maltractament sense cap conseqüència per l'agressor, perquè quedarà tot invisibilitzat amb el fet de que ara no tenim el mateix contacte social que durant una època que tot és normal?
Certament, ara n'hi haurà més, però jo també vull recordar que hi ha una multiplicitat de violències que es donen dins de la relació de parella que queden invisibilitzades, especialment quan no són violència física. I és per aquest motiu que també des de moltes entitats de dones hem demanat a Mossos que es pugui valorar la modificació de lo que diem a l'RDB, és a dir, la informació sobre el risc, perquè hi ha moltes dones que estan patint situacions d'abús psicològic molt greu, però com que no hi ha violència física, doncs llavors potser no són identificades com a tals a l'hora especialment de prendre mesures cautelars. I això és una part que nosaltres hem demanat i hem reclamat.
Com pot quedar afectada una dona psicològicament que ha estat maltractada després d'una situació de convivència forçada amb el seu agressor, amb aquesta situació de confinament com la que estem vivint ara?
Bé, cal dir que quan una dona està en una situació de violència i sabem que es tarda a vegades entre 1 i 3 anys a denunciar aquesta situació o a demanar ajuda, vull dir que ja porta acumulada tota una situació de violència dins de la seva relació de parella. Aquesta situació especial que estem vivint ara, d'alguna manera el que fa és agreujar encara més l'impacte psicològic amb la seva salut física i mental, donat que les possibilitats de sortida i les possibilitats de demanar ajuda queden més restringides encara. Per tant, una dona pot quedar molt afectada a nivell de salut psíquica i física per viure aquesta situació. Una dona, i si hi ha menors que hi viuen, si hi ha nens i nenes que viuen, doncs també quedaran molt afectats.
Sens dubte, la situació és extrema i és complexa, sobretot en aquests casos. Beatriu Macià, des de l'Associació Tamaia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé també i molt bon dia.
M'agradaria només breument recordar que hi ha moltes dones que estan en molta situació de vulnerabilitat, no només les dones que estan patint violència en la relació de parella, sinó que totes les dones que estan treballant en l'àmbit de la llar, les treballadores sexuals i totes les dones que estan en situació de major vulnerabilitat, que poques vegades hi pensem en elles, però són també un col·lectiu de molt de risc i de molta vulnerabilitat. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, queda dit. Que vagi molt bé. Molt bon dia. I abordem altres qüestions de l'actualitat, com per exemple que el coronavirus ha obligat a l'Ajuntament de Berga a posposar la Patum, que es podria celebrar al setembre. Malgrat tot, l'organització no descarta que finalment s'hagi de suspendre fins l'any vinent en funció de l'evolució de la pandèmia. La suspensió de la festa, que havia de celebrar-se del 10 al 14 de juny, també respon al fet de no poder garantir que la celebració es desenvolupi amb les màximes garanties de salut i seguretat per a les persones que hi participen i en formen part. Amb el setembre com a horitzó, el consistori està contactant amb els diferents agents per poder tancar una data el més aviat possible, tenint en compte els diferents esdeveniments relacionats amb la celebració de la festa més enllà dels 5 dies de Corpus. I Girona també ha decidit suspendre la 65a edició del Temps de Flors també per culpa de la crisi sanitària. El certamen s'havia de celebrar entre el 9 i el 17 de maig, omplint com cada any la ciutat de muntatges florals. L'alcaldessa Marta Madrenes diu que la decisió s'ha pres de manera consensuada amb els organitzadors i que és l'actitud més assenyada, ja que no es pot posar en risc les persones que l'organitzen ni tampoc els visitants, perquè hi ha molta aglomeració de persones, lligant-ho a més amb la incertesa de si a principis de maig ja s'haurà aixecat o no el confinament. El Temps de Flors és l'aparador turístic més gran de la ciutat, que deixa milions d'euros d'impacte econòmic. L'any passat, per exemple, la mostra va atraure ni més ni menys que 255.000 visitants i va repartir 171 muntatges florals en 137 espais de la ciutat. Són els impactes, són les repercussions que està tenint aquesta crisi sanitària. A nivell cultural, les més immediates afectaven aquests dies de l'estat d'alarma, però estem veient que aquesta afectació s'està allargant més amb el temps, afectant a actes, ja ho veiem, de mitjans de maig, fins i tot de principis de juny. Veurem com queda tot plegat. 4 minuts i arribem al punt a les 9 del matí.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
A CaixaBank continuarem al costat dels nostres clients i de tota la societat. Continuarem compromesos a famílies, autònoms i pimes, buscant solucions per activar l'economia junts. Amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Cables d'antena pelats, imatges que no arribaran, cotxes en marxa, fuges cap a algun lloc on no estic jo. Them. de mi mateix mirant al mar. Sorra a la platja, trossos de mi mateix mirant al mar.
La xarxa de comunicació local.
Xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Noves mesures i més mitjans per encarar el tram final d'una de les setmanes més dures pel que fa a la gestió assistencial del coronavirus a Catalunya. Al matí hi ha prevista una reunió extraordinària del govern català per aprovar més eines de lluita contra la pandèmia. Al llarg del dia han d'arribar als hospitals del país unes 50.000 proves de detecció ràpida per millorar l'eficiència dels diagnòstics, tot plegat en un moment crític, amb centres sanitaris al límit del col·lapse per uns contagis que encara no han arribat al seu pic màxim. Malgrat que la xifra de positius a les últimes hores ha baixat a Catalunya, s'ha registrat el nombre més alt de morts en un sol dia, 208, que deixen el còmput global en 880. Així comencem una nova edició especial del Notícies en Xarxa. Avui és divendres. És 27 de març de 2020. Repassem més titulars, titulars que passen pel govern central, que prorroga 15 dies més el confinament a la Conca d'Òdena, però desestima endurir-ne les condicions, com demanava el govern català. De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, reclama testos ràpids de coronavirus per a tota la població que està confinada. Els quatre hospitals de referència de Barcelona comencen a habilitar espais alternatius per descongestionar l'assistència de pacients de cara a les pròximes setmanes. El Clínic Vall d'Hebron, Sant Pau i Hospital del Mar faran ús de pavellons esportius per acollir fins a 600 pacients en una primera fase. La situació continua sent crítica als geriàtrics catalans, on ja han mort uns 150 avis per coronavirus. Els professionals del sector reclamen més atenció, mentre el govern permetrà als residents que no estiguin infectats tornar a casa temporalment, això sí, sense perdre la plaça. Fem un cop d'ull a la situació dels transports públics des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Atenció, usuaris de les línies R4 i R8 de Rodalies de Catalunya. Per una incidència a un mercaderies, ha estat una fuita de gas, una fuita de propanol d'un mercaderies. Ara mateix la circulació de trens a Martorell resta interrompuda. S'està gestionant habilitar servei alternatiu per carretera als trams sense servei de tren d'aquestes línies. Entre Molins de Rei i Sant Sadurní d'Anoia, a la R4, i entre Martorell i Castellbisbal, a la R8. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat de moment no registren incidències destacables. Anirem seguint aquesta. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Doncs estem pendents d'aquesta incidència, com deies, a les línies R4 i R8 de Rodalies a causa d'aquesta fuita a Martorell. Fem un cop d'ull a la previsió del temps. Com pinta avui la meteorologia des del Servei Meteorològic de Catalunya? Jordi Cruz, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment comencem aquesta jornada molt de fred. Ara mateix encara hi ha glaçades a punts de l'interior. Aquest matí, en general, ha de fer solet cap a les comarques de Lleida, al sud de Barcelona, també les de Tarragona. Comencen a arribar núvols per Girona i, de fet, a migdia el cel quedarà una altra vegada ennuvolat arreu del país i poden caure alguns ruixats més aviat a febles dispersos al Pirineu i Prepirineu, amb neu pujant dels 800 als 1.200 metres i també a la tarda podrien tenir algun ruixat aïllat a punts de la meitat. És la temperatura avui ja cap amunt, màximes en general entre els 10 i els 15 graus, el vent fluix. El cap de setmana el temps encara una miqueta complicat amb algun ruixat al centre de la jornada, tant dissabte com diumenge, i sembla que la setmana que ve tornarà a baixar la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I tanquem aquest bloc de serveis, fem un cop d'ull a les carreteres. Com està la xarxa viària des del RAC? Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment continua força tranquil·la. A les carreteres catalanes no hi ha incidències a aquesta hora pel que fa a la circulació i veiem com també el trànsit continua a la baixa. Un dia més actualitzem xifres. Reducció ahir del 70% a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte a una jornada normal, a d'un dia feiner, i també una davallada d'un 20% respecte al dijous passat ja en aquestes dates de confinament. Però no només això, el temps també se sent protagonista en les darreres hores i les nevades deixen tallat l'accés al Coll de Pal per la BB-4024 des de Bagà. Un últim apunt. També continuant pel que fa a la mobilitat, controls fronterers d'entrada al país i així com també ho estan fent els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Catalunya és a punt de tancar una de les setmanes més dures en la gestió del coronavirus i ho farà amb un reforç de mitjans per afrontar el pic de la pandèmia que encara ha d'arribar. En el camp polític, aquest matí se celebra un Consell Executiu Extraordinari via telemàtica per aprovar noves mesures i en el camp mèdic és previst que al llarg del dia d'avui arribin unes 50.000 proves ràpides per detectar la infecció. Es tracta d'una eina essencial per a la lluita contra la malaltia que arribarà en un moment en què hospitals, ambulatoris i també residències geriàtriques comencen a estar al límit del col·lapse i demanen més recursos. Aquestes proves permeten tenir el diagnòstic més ràpid per prendre així mesures de control. N'ha explicat els detalls la viròloga de l'Institut Carlos III de Madrid, Immaculada Casas.
Y a diferencia de la PCR, que necesitamos muestra respiratoria, estos tests se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los tests rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos.
Per cert, que el departament ha confirmat que aquesta primera partida de proves ràpides no té res a veure amb la comanda defectuosa que ha rebut en les últimes hores el govern espanyol. La idea és que un cop rebuts, els testos es comencin a aplicar als professionals sanitaris per aïllar-los en cas de contagi o reincorporar-los immediatament si no tenen el virus. En una segona fase, es destinaran a residències i personal d'altres serveis essencials i, finalment, a la resta de la població. Unes proves que han de servir per ajudar a controlar la crisi sanitària. Ahir va ser el dia més letal des que es va estendre la pandèmia del coronavirus a Catalunya. 208 morts en només 24 hores. També ha augmentat en prop de 200 persones el nombre de pacients greus. A Igualada, mentrestant, els contagis no paren d'augmentar. Actualitzem les dades en aquesta crònica que ens ha preparat la Diana Bermejo.
Catalunya té ja 12.940 casos confirmats de Covid-19 i la xifra de morts és la més alta registrada des que es va iniciar el recompte fa un mes. 880 persones han perdut la vida i unes 1.200 es troben ingressades en estat greu. Els professionals sanitaris contagiats fins al moment superen els 2.200 i s'han donat 2.384 altes. A Igualada ja són 395 els positius i han mort 50 persones. Dels contagiats, 140 són personal sanitari. Madrid, lluny de frenar la corba ascendent, ha sumat 2.500 nous casos en un dia i supera els 17.000 contagis i les 2.000 víctimes mortals. Catalunya es manté segona en el número de contagis, però amb una taxa de mortalitat més baixa. El País Basc és la tercera i Castella i Lleó, Andalusia i Castella-La Manxa presenten xifres semblants. Catalunya continua tenint una incidència de contagis per cada 100.000 habitants menor que Madrid, Navarra, La Rioja i el País Basc. A tot el món ja són més de 500.000 els casos confirmats, amb la Xina al capdavant, però Itàlia està a només 1.000 casos de posar-se al nivell del país asiàtic i registra 8.200 morts. Estats Units ja supera Espanya en contagis, però amb molta menys mortalitat. També Alemanya manté una taxa baixa de defuncions en relació a la resta de països.
I amb aquestes dades sobre la taula i amb un bany de realitat, tot s'ha de dir, el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, recorda que arriben els dies més difícils de la pandèmia.
Como indican las autoridades sanitarias, y no hay que olvidarlo, vienen los días más difíciles. Recordemos, vienen los días más difíciles. Vienen los días en los que nos corresponde a todos esforzarnos al máximo, ser responsables y solidarios. Lo repetimos mucho, sé que es difícil, pero es una obligación de todos. Tener por seguro que pronto veremos los frutos de este esfuerzo.
Són les declaracions des del govern central, que a hores d'ara descarta endurir el confinament més dur de la Conca d'Òdena. De la seva banda, la Generalitat acusa el govern espanyol d'anar a cegues en el confinament d'Igualada i d'Òdena i reclama les competències en sanitat per poder distribuir el material sanitari. El govern català assegura que continuaran havent controls d'entrada i sortida durant 15 dies més en aquests municipis afectats, tal com s'havia previst. Mentrestant, a tota la conca d'aquesta zona, la d'Òdena, l'alcalde d'Igualada reclama testos ràpids pels confinats d'aquesta zona. Saludem a l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, el senyor Jesús Miguel Juárez. Senyor Juárez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, com valora la decisió del govern central de no endurir el confinament en aquesta zona i que la cosa es quedi com està o com ha estat durant aquests 15 dies i per 15 dies més?
Miri, nosaltres ja portem 15 dies confinats i era Salut que ens va oferir aquesta opció, que ens va decidir fer aquesta opció, i enteníem que segurament era la millor. Ahir vam parlar també amb el president Quim Torra, i la idea era passar una fase de confinament 2. Des de l'estat espanyol no es vol fer aquest confinament en fase 2. Esperarem que la cosa pugui canviar. Entenem que és una decisió que s'hauria de prendre d'una altra manera.
Creu que potser en tot plegat hi ha més una lectura política que no pas sanitària?
Bueno, miri, també tenim el mateix problema aquí de casa amb el tema dels confinats que no poden anar a treballar o no poden venir a treballar i que de moment ningú tampoc et dona resposta. Segurament també és un joc de polític, que ningú vol prendre aquesta decisió, i entenem que nosaltres el que volem és que el ciutadà estigui tranquil i veient per la seva salut. La ciutadania és el tema principal en aquest sentit.
Alcalde, comparteix la necessitat que ja ha expressat l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, de fer proves a tots els habitants de la Conca d'Òdena que estan confinats?
Home, entenem que és una necessitat molt urgent. Ja vam veure també les estadístiques d'ahir. Som la zona, segurament, del món amb... l'altre dia comentaven, no? No sé si és el 60 en relació a cada 100.000 habitants, i necessitem que això sí, que entenem que això és una necessitat primordial.
Alcalde, com porta la gent de Santa Margarida de Montbui aquest confinament? Ja porteu 15 dies tancats dins del municipi, ara seran 15 més. Això a nivell emocional, a nivell econòmic també, com es porta tot plegat?
Bueno, la gent realment ho està fent bastant bé. També penseu que a través de policia, a través de serveis socials, a través dels serveis mínims que oferim des de l'Ajuntament, estem posant tota la nostra part perquè la gent estigui tranquil·la. Que són 15 dies més, doncs segurament serà dificultós, però jo entenc que la gent ho farà bé.
Confiem que sigui així. En tot cas, doncs, molta paciència per una situació que realment està sent molt dura en aquests quatre municipis de l'Anoia. Jesús Miguel Juárez, alcalde de Santa Margarida de Montbui, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, sort i ànims.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.
Adéu, molt bon dia. De fet, els centres sanitaris a Catalunya estan al límit i en alguns casos superats. Per aquesta raó hi ha la voluntat de triplicar els llits a les unitats de cures intensives de cara a la setmana que ve. Per això el Consorci Sanitari de Barcelona ja ha començat a desplegar quatre espais d'assistència al voltant dels hospitals de referència de la ciutat. Un fet que permetrà ampliar la seva capacitat per atendre fins a 600 pacients més en una primera fase a partir de la setmana que ve per destensionar els equipaments sanitaris en aquesta emergència. Així ho ha detallat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Cal ampliar molt la capacitat dels nostres hospitals per donar resposta a aquesta emergència sanitària que arriba als hospitals, i per tant centrant-nos en els quatre grans hospitals de la ciutat de Barcelona, no? Estem parlant de Vall d'Hebron, estem parlant de l'Hospital del Mar, de Sant Pau i de l'Hospital Clínic, doncs veure com podem ajudar-los a ampliar la seva capacitat de llits i d'atenció de pacients.
Tots els serveis municipals s'han posat a disposició de Salut per fer front als requeriments logístics que siguin necessaris en cada moment. I a Lleida, Sanitat anunciarà les properes hores quin dels espais de la ciutat que ha visitat s'adaptarà com a hospital de suport per descongestionar, en aquest cas, l'Arnau de Vilanova, que es manté al límit de la seva capacitat. La informació és de Núria Sirvent, des de Lleida Televisió.
L'augment del nombre de malalts amb coronavirus a Lleida i el d'ingressos hospitalaris per contagis ha obligat a Salut a buscar un espai a la ciutat per acollir pacients infectats. Aquest dijous, la delegada i tècnics del departament han visitat les instal·lacions de l'hotel Nastasi per valorar si compleixen els requisits necessaris. La intenció és traslladar-hi el més aviat possible persones que han evolucionat bé com a pas previ per donar-los l'alta mèdica. Funcionaria com a centre de suport per alleugerir la càrrega que suporten especialment els hospitals públics de la capital.
Per malalts que s'han recuperat però que encara no poden anar cap a casa perquè estan en quarantena o perquè a casa m'han explicat que tenien amb algun membre de la família de risc.
Fa dues setmanes els propietaris de l'establiment hoteler van posar les instal·lacions a disposició de la conselleria, en primer moment per acollir sanitaris vinguts de fora. Aquest divendres, però, sabran si s'hauran d'adaptar per allotjar pacients després que Salut ho faci públic, amb les noves mesures a emprendre per aturar l'extensió del virus a Lleida.
I avui mateix Girona podria començar a acollir a persones sense llar al pavelló de Palau 2. Ja fa dies que l'Ajuntament ho va anunciar, però la veritat és que encara estan esperant els llits que previsiblement han d'arribar avui per poder tenir-ho tot llest aquest vespre nit. La informació ens arriba des de Televisió de Girona.
Aquests dies els espais municipals s'estan reconvertint per donar resposta a les noves necessitats del moment, com és el cas del pavelló de Palau 2, una pista d'hoquei i patinatge que a partir de divendres serà un centre d'acollida de persones sense llar. L'Ajuntament fa dies que anunciava aquesta nova mesura per descongestionar la sopa i l'edifici de l'UNET i donar un espai segur a tots aquells que segueixen al carrer. Però no es podrà obrir fins al divendres perquè encara no ha arribat la comanda de llits.
Estem a l'espera de rebre una remesa de llits perquè serà per 80 places i no hem rebut aquests llits que fa dies que estan demanats. S'han retardat, lamentablement, ens ho han comunicat fa un parell d'hores i en principi haurien d'arribar el divendres.
Tot i això, l'Ajuntament assegura que tota la resta de l'equipament ja està llest i esperen que la remesa de 80 llits arribi al matí per tal que al vespre ja puguin acollir a persones. A part d'aquest nou espai, també s'ha habilitat el centre de gent gran del Mercadal com a segon menjador dels usuaris de la sopa. Una manera de repartir espai per tal d'evitar més contagis sobre aquesta població.
I encara més dades que es desprenen d'aquesta crisi sanitària. 150 persones que vivien en residències d'avis han mort a Catalunya a causa del coronavirus, segons dades que ha fet públiques el govern. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, ha volgut ressaltar que de les 64.000 persones que hi ha a les residències de gent gran, només 310 estan infectades de coronavirus. Per això demana a les famílies confiança en la tasca de les residències. Això sí, Pasqual reclama medicalitzar correctament les residències per poder atendre també correctament els pacients amb coronavirus.
Quan nosaltres hi ha una persona amb coronavirus, el normal és que aquesta persona es derive a Salut. Si Salut està completament atomitzat, pues, lògicament aquesta persona, si se la deriva, pues, acabarà en un passadís o acabarà... Però sigui com sigui, nosaltres el que diem és o es deriva o es queda a la residència. Però si es queda a la residència, s'ha de quedar amb tot el material necessari perquè aquella residència sigui medicalitzada.
I pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, hores d'ara ningú vol donar el curs per perdut, però tampoc ningú posa data de reinici de les classes. El Ministeri confia en una tornada a l'escola potser cap al juny, encara que només sigui per dues setmanes. I a Catalunya el departament estudia reprendre les classes abans, possiblement després de Setmana Santa. Això sí, no es descarta que acabi sent per via telemàtica. Davant la possibilitat que l'estat d'alarma s'allargui més enllà de l'11 d'abril, es vol enviar un missatge de tranquil·litat als estudiants. Paral·lelament, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, rectifica i admet ara que el departament, durant la suspensió escolar per culpa del Covid-19, continuarà pagant a les empreses de menjador contractades directament pel departament, pels consells comarcals o pels ajuntaments per garantir tots els llocs de treball. Un anunci, però, que ha sembrat la desconfiança entre els pares i mares de la FAPAC, i és que els ERTOs ja han començat i el conseller no dona cap concreció. Ho ha dit a la xarxa la seva directora, Lidón Gasull.
No és que no ens en refiem, el que passa és que no sabem quan arribaran i els ERTOs ja s'han fet i, per tant, com es fa marxa enrere a això? Per tant, no s'ha concretat cap mesura, no s'ha concretat com es portarà a terme i no s'ha dit que es pagaran el 100% d'aquests salaris.
Entre els estralls econòmics de la crisi del coronavirus, és evident que hi ha aquests expedients de regulació d'ocupació temporals, aquests ERTOs, una paraula que ja estem acostumant a sentir. De moment se n'han presentat ja més de 50.000 i això afecta 400.000 treballadors, unes xifres desorbitades que han dut ja els sindicats majoritaris a plantejar al govern mesures com la prohibició transitòria dels acomiadaments mentre s'allargui l'impacte del coronavirus. La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, ha denunciat l'oportunisme que veuen aquests expedients i insta l'aplicació de mesures alternatives.
Moltes empreses volen estalviar-se els salaris, estalviar-se les cotitzacions a la Seguretat Social i aprofitant unes qüestions doncs, que són extraordinàries i que són per ajudar aquelles empreses i treballadors que realment ho necessiten, doncs volen aprofitar aquesta excepcionalitat doncs, per, com deia, estalviar-se salaris.
De la seva banda, les patronals també demanen mesures urgents. El govern, des de la Pimec o des de Foment, ja han demanat la suspensió imminent en el pagament d'impostos. La informació ens arriba des de Canal Reus.
El sector del comerç, el turisme i la restauració demana de forma unitària, urgent i imminent la suspensió en el pagament d'impostos, sobretot pel que fa a l'IVA, l'IRPH i les quotes a la Seguretat Social. Ho fan a través de les patronals de Pimec Comerç i Foment Comerç, juntament amb el suport de 21 entitats relacionades amb un dels sectors que s'ha vist més perjudicat per la crisi del coronavirus.
Lo único que aquí se puede pedir a la administración que lo deje de cobrar es el IVA, la Seguridad Social y el IRPF, pero que no lo deje de cobrar, que lo suspenda durante 3-4 meses o lo que dure.
En aquest sentit, Caballero s'ha mostrat molt crític amb la gestió econòmica del govern espanyol. Assegura que, una vegada més, els autònoms són els grans oblidats i que del conjunt de mesures que s'han promès encara no se n'ha vist cap.
A los autónomos, que somos, pero la mayoría de empresas de este país, no se les ha tenido en cuenta para nada.
Segons asseguren alguns economistes, l'activitat de les pimes catalanes ha caigut en un 75%, el que suposarà una pèrdua de més de 46.000 milions d'euros en només 4 setmanes.
La pandèmia del Covid-19 continua expandint-se a casa nostra. Cada dia hem d'actualitzar el balanç de nous infectats, molts amb simptomatologia lleu que podran passar la quarantena a casa. Però com es conviu amb algú que està contagiat? Quines precaucions cal prendre per evitar que el virus s'escampi a casa? Aquí us donem algunes recomanacions.
Per començar, seria convenient que la persona positiva de coronavirus quedi aïllada de la resta dels membres de la família en una habitació d'ús exclusiu. Si pot ser, amb finestra al carrer per assegurar-ne la ventilació. També és recomanable no compartir-hi quarto de bany i limitar la seva circulació tant com es pugui per la resta de la casa. Si s'ha de bellugar, millor que ho faci amb mascareta i després d'haver-se rentat bé les mans. La roba del pacient i la seva tovallola s'han de rentar a part i a una temperatura d'entre 60 i 90 graus, igual que plats i coberts amb aigua ben calenta, preferiblement al rentavaixelles. És imprescindible també una neteja exhaustiva diària, sobretot d'aquelles superfícies que hagi pogut tocar el malalt, com taules, poms o interruptors.
La Junta del Barça va acordar en una reunió telemàtica un seguit de mesures per intentar pal·liar l'impacte econòmic provocat per l'aturada de les competicions. Destaquen les relatives a l'àmbit laboral i que afectaran tant a l'àrea esportiva com al personal no esportiu. Segons ha anunciat el club en un comunicat, presentarà diversos expedients al Departament de Treball que repercutiran en els sous de tots els treballadors. I també mou fitxa l'Espanyol, que presentarà un ERTO que afectarà les plantilles i el cos tècnic del primer equip, el filial, els juvenils A i B i també l'equip femení. D'altra banda, ahir vam conèixer que el davanter pericú Matías Vargas ha superat el coronavirus, segons ha informat el seleccionador sub-23 de l'Argentina, Fernando Batista. L'Espanyol va anunciar fa 10 dies que 6 integrants del planter, entre jugadors i tècnics, havien donat positiu per coronavirus. L'Espanyol no va informar de qui es tractava, però s'ha acabat confirmant per altres vies que 2 dels infectats eren Buley i Leandro Cabrera. Aquests dies anem veient com s'ho fan els esportistes per mantenir la forma física des de casa. Els més afortunats compten amb instal·lacions preparades que els faciliten la feina i la resta, doncs, la veritat és que hi posen grans dosis de creativitat. La ciclista Sílvia Roura i l'ultrafondista Jordi Gamito han explicat la seva nova rutina a la televisió de Costa Brava.
La ciclista Sílvia Roura estava al punt àlgid del seu entrenament per afrontar la Titan Desert i els campionats d'Espanya i de Catalunya, competicions que s'han posposat fins després de l'estiu. El principal problema que afronten els i les esportistes és la incertesa de saber quan s'acabarà i podran tornar a entrenar amb normalitat.
Entrenar sense un objectiu també és molt, molt complicat. Ara estava fent el pic de forma per el campionat d'Espanya que tenia abans de la Titan, per la Titan, pel campionat d'Europa, sobretot en un ciclista de muntanya, que el que li agrada és anar a la muntanya. A mi està tancada a casa més de 2 hores, ja més insuportable.
Tant la Sílvia Roura com en Jordi Gamito s'han hagut de muntar un gimnàs a casa i aguantar-se les ganes de sortir al carrer.
Tinc la muntanya molt a prop, us podria sortir, però mires de no fer-ho. Serveix d'emergències, que només faltaria ara que tinguéssim que venir a buscar per qualsevol coseta, però a mi particularment se'm cauria la cara de vergonya.
Un repte d'altura més en la carrera professional d'esportistes acostumats i acostumades a treballar fort i patir.
I la Secretaria General de l'Esport ha anunciat un pla de xoc per ajudar econòmicament els clubs catalans que estan patint la falta d'ingressos per l'aturada de l'activitat. Les ajudes consisteixen en avalar el 80% dels crèdits que demanin i que tinguin un any de carència, que s'hauran de retornar, això sí, en 4 anys com a màxim. També s'obrirà una línia de finançament de 10 milions per a aquelles entitats que no puguin accedir a demanar un crèdit. La Secretaria també ha anunciat que es manté el programa destinat a 530 esportistes amb opcions de ser olímpics, tot i l'ajornament dels Jocs de Tòquio. Les proves esportives cancel·lades busquen nova data després de l'estiu. Una de les primeres en trobar forat al calendari és la 16a edició de l'Ironcat de l'Ampolla, que s'havia de disputar el 16 de maig, però s'ha agendat el 3 d'octubre. És una crònica dels companys de Canal 21 Ebre.
El Patronat Municipal de Turisme i Esports de l'Ampolla s'ha vist en l'obligació de canviar la data de celebració del 16è Ironcat, que fins ara estava previst que tingués lloc el 16 de maig. La nova data serà el 3 d'octubre de 2020, però s'ha de tenir present que este nou dia està condicionat a la normalització del país i a tenir un nombre mínim de 100 participants inscrits.
Hem decidit anul·lar l'Ironcat, que s'havia de fer el 16 de maig, perquè tot i que en principi les proves del maig no estan afectades encara, però el que és ben cert que la gent no pot entrenar. Si 4 mesos abans de l'octubre no se resol la cosa i la gent continua sense poder entrenar, doncs se tornarà a suspendre.
Des de l'organització de l'Aeroncat se vol agrair per endavant la col·laboració i comprensió de tots els implicats i les implicades en aquesta circumstància excepcional.
3 minuts, arribarem al punt de 2:15 del matí. Estem en aquesta edició especial de Notícies en Xarxa en aquest divendres 27 de març de 2020. Fins ara.
Notícies en Xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Estan obertes les oficines de treball? Com em puc inscriure com a demandant d'ocupació? I tramitar la renda garantida de ciutadania? Si faig teletreball, he de recuperar hores de feina? Em poden acomiadar? Em poden obligar a agafar vacances? Les respostes a aquestes preguntes i a d'altres d'àmbit laboral les trobareu a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Llibreria Macondo.
El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, editat per Impedimento.
Aquella mañana en la que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de escuela como a una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger sus hijos defectuosos. Al menos ellos habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba pimiento. al igual que el hecho de que yo hubiera conseguido terminar unos estudios.
S'han de superar les primeres 20-30 pàgines d'aquesta novel·la. Ben bé no saps com s'arreglarà tot això i ni tan sols si t'hi arreglo. La vaig devorar en una tarda. Jo, que ara trigo diversos dies en llegir-me el que abans feia en un. No vaig poder parar. Alexi aboca al començament tot l'odi i rancúnia que li professa a la seva mare. La insulta i menysprea, però tot i així, ella el persuadeix de passar les vacances a Amsterdam amb els seus dos amics i anar-se'n amb ella. Molt dolor, molts records que fan mal, que Alexi explica des de les entranyes. Com es sentia, com li feia sentir aquesta mare que no es va ocupar d'ell i els seus problemes i atacs d'ira, de voler començar a pagar tots i tot. A mesura que va explicant aquell estiu, notes, perceps que alguna cosa està canviant, que hi ha alguna cosa en la seva mare que ha canviat. I bocinet a bocinet es torna un rat càlid, ple d'amor, de llum, olors a flors i colors d'estiu. Només us puc dir que és la novel·la més preciosa que he llegit fa molt de temps. No em cansaré de recomanar-la. Això sí, heu de ser pacients i esperar. Descobrir-ho a poc a poc.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Noves mesures i més mitjans per encarar el tram final d'una de les setmanes més dures pel que fa a la gestió assistencial del coronavirus a Catalunya. Al matí hi ha prevista una reunió extraordinària del govern català per aprovar més eines de lluita contra la pandèmia. Al llarg del dia han d'arribar als hospitals del país unes 50.000 proves de detecció ràpida per millorar l'eficiència dels diagnòstics. Tot plegat en un moment crític, amb centres sanitaris que estan al límit del col·lapse per uns contagis que encara no han arribat al seu pic màxim. Malgrat que la xifra de positius de les últimes hores ha baixat a Catalunya, s'ha registrat el nombre més alt de morts en un sol dia, 208, i això deixa el còmput global amb 880. Avui és divendres, és 27 de març de 2020. Repassem més titulars, titulars que passen pel govern central, que ha decidit prorrogar 15 dies més el confinament de 4 municipis que ja ho estan a la Conca d'Òdena, però desestima endurir les condicions d'aquest confinament, tal com demanava el govern català. De la seva banda, l'alcalde d'Igualada reclama testos ràpids de coronavirus per a tota la població que està confinada. Els 4 hospitals de referència de Barcelona comencen a habilitar espais alternatius per descongestionar l'assistència de pacients de cara a les pròximes setmanes. El Clínic, la Vall d'Hebron, el Sant Pau i l'Hospital del Mar faran ús de pavellons esportius per acollir fins a 600 pacients en una primera fase. La situació continua sent crítica als geriàtrics catalans, on ja han mort uns 150 avis pel coronavirus. Els professionals del sector reclamen més atenció, mentre el govern permetrà als residents que no estiguin infectats que tornin a casa, això sí, sense perdre la plaça. I el Departament d'Educació plantejarà després de Setmana Santa fórmules per seguir de manera telemàtica un curs que no dona per acabat. De la seva banda, el Ministeri confia en recuperar les classes presencials a mitjans del mes de juny. I en aquests dies el col·lectiu científic està fent un gran esforç per trobar un remei al coronavirus i per saber-ne més d'aquesta malaltia. En breu, li preguntem al doctor Joaquim Segalés com van aquestes investigacions. El coronavirus, de fet, ha obligat a l'Ajuntament de Berga a posposar la Patum, que es podria celebrar al setembre. Malgrat tot, l'organització no descarta que finalment s'hagi de suspendre fins l'any vinent en funció de l'evolució de la pandèmia. I la Junta del Barça va acordar ahir en una reunió telemàtica un seguit de mesures per intentar pal·liar l'impacte econòmic d'aquesta crisi sanitària. Destaquen les relatives a l'àmbit laboral i les que afectaran tant a l'àrea esportiva com al personal no esportiu. Segons ha anunciat el club, presentarà diversos expedients al Departament de Treball que repercutiran en els sous de tots els treballadors. Actualitzem les dades pel que fa al transport públic. Teníem incidència a dues línies de Rodalies. Què ens expliques des de Transmet, Rosa Avis? Bon dia.
Bon dia. Doncs continuem com a l'anterior connexió. Hem d'advertir els usuaris de les línies R4 i R8 de Rodalies de Catalunya que per una incidència a un mercaderies, una fuita de propanol a un mercaderies, la circulació de trens a Martorell resta interrompuda. S'està gestionant habilitar servei alternatiu per carretera als trams sense servei de tren, és a dir, entre Molins de Rei i Sant Sadurní d'Anoia a la R4 i entre Martorell i Castellbisbal a la R8. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat de moment circulen sense problemes destacables, segons indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Que vagi bé. I ara actualitzem les dades de la previsió del temps que ens depara aquesta jornada des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui tindrem una mica de fred, no tant com ahir, això sí, però vaja, encara fa fresqueta a hores d'ara, sobretot a l'interior. Aquest matí, en general, ha de fer solet a les comarques de Lleida, sobretot al Pla de Lleida, també Tarragona, al sud de Barcelona. En canvi, a la resta, pel nord, van arribant núvols i a partir de migdia el cel quedarà molt ennuvolat a tot Catalunya i a la tarda podem tenir alguns ruixats al Pirineu, sobretot al sector més oriental, també en altres zones de la Serralada i de la meitat est podem tenir algun ruixat més aviat feble, amb neu que pujarà dels 800 als 1.200 metres. La temperatura ja han dit que ha de pujar, moltes màximes en general es mouran entre els 10 i els 15 graus i el vent serà fluix. Al cap de setmana continuarem amb núvols i amb possibilitat de ruixats al centre del dia, especialment a zones de muntanya i sobretot de la meitat est. I sembla que la setmana que ve podríem tenir un altre episodi de temperatures baixes amb possibilitat de neu a cotes baixes. La temperatura, com dèiem, es va recuperant. Ara mateix tenim 11 graus a Torredembarra, n'hi ha 7 a Sant Pere Pescador, 4 graus a Mollerussa i 1 grau a Vic. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya és a punt de tancar una de les setmanes més dures en la gestió del coronavirus i ho farà amb un reforç de mitjans per afrontar el pic de la pandèmia que encara ha d'arribar. En el camp polític aquest matí se celebra un Consell Executiu extraordinari per via telemàtica per aprovar noves mesures i en el camp mèdic és previst que al llarg d'aquest divendres arribin als centres sanitaris catalans uns 50.000 testos ràpids per detectar la infecció. Es tracta d'una eina essencial per a la lluita contra la malaltia que arribarà en un moment en què hospitals, ambulatoris i també residències geriàtriques comencen a estar al límit del col·lapse i insisteixen en la demanda de recursos. Aquestes proves permeten un ús molt més assequible que les aplicades fins ara i això ha de reduir el temps de detecció del virus i permetre'n un combat més efectiu. N'ha explicat els detalls la viròloga de l'Institut Carlos III de Madrid, Immaculada Casas.
Y a diferencia de la PCR, que necesitamos muestra respiratoria, estos tests se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los tests rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos.
Per cert, que el departament ha confirmat que aquesta primera partida de proves ràpides no té res a veure amb la comanda defectuosa que ha rebut en les últimes hores el govern espanyol. La idea és que, un cop rebuts, els testos es comencin a aplicar als professionals sanitaris per aïllar-los en cas de contagi o reincorporar-los immediatament si no tenen el virus. En una segona fase es destinaran a residències i personal d'altres serveis essencials i, finalment, a la resta de la població. Precisament l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat testos de coronavirus ràpids pels habitants confinats a la Conca d'Òdena, una zona que continuarà confinada en les mateixes condicions durant 15 dies més com a mínim. El govern central ha descartat endurir el confinament més dur que demanava el govern català. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha acusat l'executiu de Sánchez d'anar a cegues en aquesta qüestió i es pregunta per què rebutgen la recomanació dels experts. Anem fins a Igualada. Més dades. Albert Cavaller, des de Canal Taronja. Noia, molt bon dia.
Després que el govern central hagi denegat el confinament total de la Conca d'Òdena que es demanava des de les conselleries d'Interior i de Salut per tal de frenar l'alta taxa d'incidència del coronavirus a la zona, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, acompanyat dels altres batlles dels municipis afectats, ha exigit responsabilitat i celeritat a les administracions per aportar mesures excepcionals per la situació que viu actualment la Conca d'Òdena.
Jo només demano que es pugui actuar excepcionalment en un lloc on, segons les dades, hi està passant una cosa excepcional i demà demanem mesures ràpides urgents a la Conselleria de Salut i al Ministeri de Salut. Tenen a les seves mans resoldre aquest problema i nosaltres serem molt exigents en fer-ho.
Conjuntament, els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena han demanat 70.000 tests ràpids per tota la població. La petició dels consistoris, destinada a determinar l'abast del contagi per prendre mesures pertinents, està recolzada per l'epidemiòleg doctor Trilla i pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Es demana que es facin proves a tota la ciutadania, si cal, de forma esgraonada i començant pels trams d'edat o pels professionals de més risc.
Precisament l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez, acaba de dir a la xarxa que és evident que el confinament total de la Conca hauria estat el millor per frenar la pandèmia a la comarca i confia que al final el govern espanyol acabi rectificant. Però entén que aquesta és una decisió política difícil que potser ningú està disposat a assumir.
I enteníem que segurament era la millor. Ahir vam parlar també amb el senyor, amb el president Quim Torra, i la idea era passar una fase de confinament 2. Des de l'estat espanyol 2 vol fer aquest confinament en fase 2, esperarem que la cosa pugui canviar. Entenem que és una decisió que s'hauria de prendre d'una altra manera. També tenim el mateix problema aquí de casa amb el tema dels confinats que no poden anar a treballar o no poden venir a treballar i que de moment ningú tampoc et dona resposta. Segurament també és un joc de polític, que ningú vol prendre aquesta decisió.
I a Barcelona hi ha la voluntat de triplicar els llits a les unitats de cures intensives de cara a la setmana que ve, mentre el Consorci Sanitari de Barcelona ja es prepara i comença a desplegar 4 espais d'assistència al voltant dels hospitals de referència de la ciutat, un fet que permetrà ampliar la seva capacitat per atendre fins a 600 pacients més en una primera fase a partir de la setmana que ve per destensionar els equipaments sanitaris en aquesta emergència. Així ho ha detallat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Cal ampliar molt la capacitat dels nostres hospitals per donar resposta a aquesta emergència sanitària que arriba als hospitals i, per tant, centrant-nos en els 4 grans hospitals de la ciutat de Barcelona, no? Estem parlant de Vall d'Hebron, estem parlant de l'Hospital del Mar, de Sant Pau i de l'Hospital Clínic, doncs veure com podem ajudar-los a ampliar la seva capacitat de llits i d'atenció de pacients.
Tots els serveis municipals s'han posat a disposició de Salut per fer front als requeriments logístics que siguin necessaris en cada moment. I 150 persones que vivien en residències d'avis han mort a Catalunya per coronavirus, segons dades que ha facilitat el govern. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, ha volgut ressaltar, atenció, que de les 64.000 persones que hi ha a les residències de gent gran, només 310 estan afectades per coronavirus. Per això, demana a les famílies confiança en la tasca de les residències. Això sí, Pascual reclama medicalitzar correctament les residències per poder atendre també correctament els pacients infectats.
Quan nosaltres hi ha una persona amb coronavirus, lo normal és que aquesta persona es derive a Salut. Si Salut està completament atomitzat, pues, lògicament aquesta persona, si se la deriva, pues, acabarà en un passadís o acabarà... Però sigui com sigui, nosaltres el que diem és o es deriva o es queda a la residència. Però si es queda a la residència, s'ha de quedar amb tot el material necessari perquè aquella residència sigui medicalitzada.
Aquests dies, o millor dit, les últimes setmanes estan sent molt intenses per tot el personal sanitari, però també ho són per la comunitat científica, que està fent mans i mànigues per intentar trobar un remei al coronavirus, per intentar trobar alguna solució que pugui pal·liar els seus efectes i, sobretot, l'esperadíssima vacuna, que encara no arriba. Volem parlar de tot plegat amb Joaquim Segalés, és especialista en coronavirus, en sanitat animal, investigador de l'IRTA, del Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Sanitat Animal. Senyor Segalés, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé, intentant passar aquests dies de la millor manera possible. A veure, a Catalunya s'ha constituït un consorci que, de fet, està treballant amb grups internacionals per trobar una vacuna. Ens consta que vostè pertany a aquest grup. Ja fa dies que es va identificar una proteïna que sembla que seria clau per fer una vacuna del coronavirus. Ara mateix on estem i quin és el proper pas?
Efectivament, des de ja fa unes setmanes, de fet, estem començant a treballar. De fet, amb l'IRSI Caixa i amb el Barcelona Supercomputing Center hem realment utilitzat habilitats, jo diria que específiques de cada grup, per tal de muntar un consorci que puguem abarcar d'alguna manera tots aquells aspectes que són importants de cara a la generació d'una vacuna i també inclús per estudiar antivírics. La realitat també, i amb això he de ser molt franc, que la ciència avança i avança vertiginosament en comparació amb moltes altres malalties, però no deixa de ser un procediment lent, en el sentit de que quan a les vegades que hem pogut parlar i sempre diem que pues, tenir una vacuna disponible al mercat pugui tardar entre un any i un any i mig, aquests terminis ara mateix, malgrat ja són molt ràpids de per si, no sabem si podrem accelerar-ho més. Per tant, hem de ser molt francs en aquest sentit. Hem començat a treballar, tenim una idea clara de que generant immunitat enfront a aquesta proteïna pot ser la clau per a aquestes vacunes, però encara estem lluny de poder arribar a tenir un producte que provem les persones.
Pel que fet de tenir un terme mig, algun tractament vàlid, ja no una vacuna, però algun tractament que permeti pal·liar doncs, tots aquests símptomes i que permeti curar, com a mínim, la malaltia?
Bé, de fet, des d'IRTA Cresa, conjuntament també amb els nostres socis, doncs a dia d'avui ja tenim un aïllat víric, un aïllat local del virus, amb el qual la setmana que ve començarem a treballar-hi ja in vitro per tal d'intentar veure si hi ha molècules, tipus molècules antivíriques, que puguin tenir un determinat efecte sobre el virus. Certament, treballar-ho a nivell in vitro no ens està dient que amb les persones, però sí que és un molt bon indici de que en cas de que tinguem bons resultats, és a dir, que aquests antivírics, que no deixen de ser molècules que ja existeixen en el mercat, encara que en el seu dia es van desenvolupar pensant en altres agents vírics, no específicament el coronavirus, doncs el que sí que esperem és que si tenim algun resultat interessant, això pugui ser traslladable al que seria l'activitat mèdica ja mateix, amb la qual cosa pensem que almenys alguns resultats, encara que siguin preliminars, els tindrem properament.
Hi ha una pregunta que tots ens fem. Aquest virus és un virus estacional? És un virus com el de la grip o no? Quan vingui la calor, tot això marxarà definitivament? Què n'hem d'esperar?
Ho hem comentat diverses vegades, també. La realitat és que és una infecció nova, de la qual no tenim coneixement previ, i per tant hem de deixar passar temps per tal de que puguem realment veure com evoluciona. Què ens diu el coneixement previ que tenim coronavirus? Doncs els coronavirus són virus que són relativament poc resistents a la dessecació, amb la qual cosa, si tenim temperatures més elevades, la supervivència del virus és menor, amb la qual cosa això també probablement podrà dificultar clarament la transmissió i, per tant, baixi la incidència de la transmissió i, per tant, de la infecció. Una altra qüestió aquí és si això desapareixerà. La major part dels experts que treballen amb aquest tipus de virus i tenint en compte com s'ha comportat en el sentit de que s'ha disseminat d'una forma global molt ràpidament, pensem que segurament no desapareixerà. Sí que es podrà arribar a punts, no diré de minimització total, perquè no serà el cas, probablement, per tant haurem de continuar seguint una mica tots els esdeveniments d'infecció que hi puguin haver, però sí que pensem que la incidència ha de disminuir. Ull, molt important, aquesta disminució d'incidència en temps de més calor i de més dessecació ambiental no implica que no hàgim de prendre una sèrie de mesures. Lògicament, no podem estar confinats tota la vida, això és una cosa que és molt evident, però també és cert que tot el que puguem estar fent ara des del punt de vista de confinament total està ajudant molt a disminuir aquesta pressió d'infecció que d'altra manera pot ser un problema de cara a un futur. Per tant, hem de continuar amb aquestes mesures, segur. No tenim massa clar quant de temps, el que passa és que aquest allargament era necessari, vist com està evolucionant la situació, i cal anar veient una mica com va evolucionar el temps. El problema de sempre és què passarà en el moment que aquest confinament s'acabi, com actuarem i quins canvis segurament aplicaran a la societat, perquè segurament hi hauran.
Quan s'haurien d'aplicar el confinament més extrem, que és això que està demanant el govern català, de tothom a casa i només serveis essencials al carrer, que la gent deixi d'anar a treballar, vostè n'és partidari?
Bé, tenint en compte com està evolucionant la malaltia, l'exemple que teníem de la Xina i que potser no vam saber aprofitar aquell tipus de coneixement, conjuntament amb les investigacions que s'estan fent per diferents grups a nivell mundial en termes d'epidemiologia, el que sí que s'observa és que amb el sistema actual de confinament sí que certament baixem fins a cert punt la pressió d'infecció. Però és un punt que probablement no sigui suficient. De fet, hi ha alguns estudis que indiquen clarament que el confinament total, mantenint exclusivament els serveis més que essencials o crítics, és probablement la millor manera d'arribar a un punt d'equilibri en el qual probablement a posteriori doncs puguem obrir, diguéssim, aquest confinament d'una forma més realista i més prudent en tots els casos.
Hem sentit aquesta setmana, per exemple, el president Torra fent amb unes previsions que com a mínim fan pensar, parlant de que el pic arribarà a finals d'abril i que el confinament es podria allargar fins al mes de juny. No sé si les xifres que vostès remenen podrien arribar a confirmar aquestes dates que va donar el president Torra.
És sempre molt difícil fer una previsió, i més en les actuals circumstàncies. El que sí sabem és que el confinament, i un confinament total, funciona millor que un confinament parcial, definitivament. Si això serà a finals d'abril, si serà a mitjans d'abril o inclús més tard, penso que a hores d'ara és una mica difícil de poder-ho dir. El que sí que podem dir és que quan més estricte és aquest confinament, més curt serà aquest període, això segur.
Hem de patir per l'hivern vinent, sense Galés?
Bé, ara mateix no crec que hi hagi ningú que pugui posar la mà al foc com perquè digui no, és que això desapareixerà. És que, de fet, pensem que no desapareixerà. Una infecció que es transmet amb aquesta facilitat, el que és més normal és que perduri. Una altra cosa és que tampoc sabem a dia d'avui quin percentatge de la població s'hagi pogut infectar de manera subclínica, és a dir, que no tingui sintomatologia clínica, amb la qual cosa també serà molt important saber-ho, perquè quanta més gent s'hagi infectat, probablement, almenys amb una immunitat que tampoc sabem quan dura, per tant aquest també és un punt important, doncs podrem veure si efectivament s'ha contagiat una gran part de la població o tenim molt el que anomenem subpoblacions, és a dir, continua havent-hi molta gent que encara sigui susceptible. Si aquest és l'últim, que aquest cas últim que comentava, és la situació, doncs lògicament és molt fàcil que es continuï mantenint. El que passa que amb la diferència és que ja coneixerem aquesta infecció, amb la qual cosa les mesures que caldrà veure quines puguin ser en aquest context s'hauran de continuar aplicant. No sabem com serà. Hi ha alguns investigadors que estan indicant que en el moment que aquest confinament es relaxi o canvi, poden haver-hi noves onades. També és veritat, anem de cara a l'estiu, per tant tenim aquesta esperança de que pugui disminuir la seva incidència. Però fixeu-vos que és un joc de moltes variables i no és fàcil poder saber exactament el com i el quan d'aquesta situació.
Hi ha moltes persones que estan sanes però que han de sortir al carrer perquè han d'anar a comprar, perquè han d'anar a treballar i no saben ben bé a vegades què s'ha de fer quan s'arriba a casa. Treure's la roba, treure's les sabates, rentar-se, dutxar-se, tot això és útil, són consells que es poden donar, val la pena, no, què se'ls hi pot dir?
Mira, precisament des de l'IRTA CRESA hem fet un document explicant una mica aquests temes, perquè al fi i al cap són preguntes que són molt lògiques, que pugui fer la ciutadania, i en un moment donat també el que hem de frenar una mica és el pànic, és a dir, no tenim virus en el medi ambient que està esperant que passem per infectar-nos, vull dir, hem de ser molt conscients també d'aquesta circumstància. El que passa que mantenir tot el que s'anomena distanciament social, tot el que s'anomena aïllament domiciliari, tot el que s'anomena higiene personal, etc., tot això és molt important, que ho mantinguem i que ho mantinguem de forma estricta. Però tampoc hem d'entrar en pànic perquè ho veus pel carrer moltes vegades. Si dues persones s'acosten quan estan caminant, o canvien de banda o se separen, etc. Jo penso que mentalment ja hi hem entrat en aquesta circumstància. Però vull dir, si som capaços de mantenir tots aquests aspectes, penso que no hem d'entrar en pànic i pensar que arribem a casa i estem infectats. No serà el cas, en cap cas.
Com sempre, Joaquim Sagalés, ens encanta les seves explicacions perquè ens aclareix moltes coses de dubtes que tenim els que no estem ficats amb la investigació. En aquest cas, vostè en sap moltíssim més que nosaltres, per això l'hem convidat un dia més a parlar-ne de tot plegat. Joaquim Sagalés és investigador de l'IRTA, també professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies, un cop més, que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes mercès a vosaltres, molt bon dia.
De fet, el confinament que ha forçat la crisi sanitària pel coronavirus implica que les dones en situació de violència masclista, per exemple, tinguin un major risc de patir agressions. És per això que Interior ha posat en marxa un pla per donar seguretat a aquestes víctimes durant aquestes setmanes. Els telèfons d'emergència han registrat més trucades, però les denúncies han baixat per l'aïllament. Des del departament s'insisteix en la col·laboració ciutadana, en el veïnatge, per poder atendre aquesta situació especial, una iniciativa que des de l'associació Tamaia, la Beatriu Macià, una de les seves portaveus, aplaudia, però amb matisos, reconeix que el nombre de casos incrementaran i que les dones víctimes pateixen especialment una violència psicològica més aguda en una situació com l'actual. Però a l'hora d'implicar-hi directament a la ciutadania cal instruir-la correctament, perquè amb la bona voluntat no n'hi ha prou.
Aquesta és una part, és un punt que està bé. De totes maneres, jo crec que també hem d'anar molt en compte amb aquestes orientacions, perquè aquesta demanda de col·laboració que es fa a les xarxes més ciutadanes, a les veïnes, hauria d'anar acompanyada també d'algunes recomanacions sobre què és allò que es pot fer quan una dona demana ajuda i què és allò que no es pot fer. Perquè moltes vegades, des del voluntarisme, podem donar indicacions que potser no són les correctes.
Obligat l'Ajuntament de Berga a posposar la Patum, que es podria celebrar al setembre. Malgrat això, l'organització no descarta que finalment s'hagi de suspendre fins l'any vinent en funció de l'evolució de la pandèmia. La suspensió de la festa, que havia de celebrar-se del 10 al 14 de juny, també respon al fet de no poder garantir que la celebració es desenvolupi amb les màximes garanties de salut i seguretat per a les persones que hi participen i en formen part. Amb el setembre com a horitzó, el consistori està contactant amb els diferents agents per poder tancar una data el més aviat possible, tenint en compte els diferents esdeveniments relacionats amb la celebració de la festa, més enllà dels 5 dies de Corpus. I Girona també ha decidit suspendre la 65a edició del Temps de Flors pel coronavirus. El certamen s'havia de celebrar entre el 9 i el 17 de maig, omplint com cada any la ciutat de muntatges florals. L'alcaldessa Marta Madrenas diu que la decisió s'ha pres de manera consensuada amb els organitzadors i que és l'actitud més assenyada, ja que no es pot posar en risc les persones que l'organitzen ni tampoc els visitants, perquè hi ha molta aglomeració de persones, lligant-ho a més amb la incertesa de si a principis de maig ja s'haurà aixecat o no el confinament. El Temps de Flors és l'aparador turístic més gran de la ciutat, que deixa milions d'euros d'impacte econòmic. L'any passat, per exemple, la mostra va atraure 250.000 visitants i va repartir 171 muntatges florals en 137 espais de la ciutat. Doncs això és tot per avui. Ara mateix queden ja només 4 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Aquí tanquem aquesta edició especial del Notícies en Xarxa. Abans no, sense dir que, per cert, la Junta del Barça va acordar ahir una reunió telemàtica, un seguit de mesures per intentar pal·liar l'impacte econòmic provocat per l'aturada de les competicions, sobretot vinculades a l'àmbit laboral i que afectaran tant a l'àrea esportiva com al personal no esportiu. Segons ha anunciat el club en un comunicat, presentarà diversos expedients de treball i que repercutiran sobretot en els sous dels treballadors. Deixem aquí, per ara, res més. Fins aquí aquest especial informatiu de Notícies en Xarxa d'aquest divendres. Que vagi bé el divendres, que vagi bé el cap de setmana i, sobretot, cuidin-se molt. Bon dia.
Notícies en Xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs. Waking up in my college dorm, yeah, my life it was pretty normal. Looking for a date to the spring formal, wasn't worried about nothing else, no. Majoring in undecided, notebook full of bad songs I was writing.
she said I do, but everybody else said, man, you're 22, what you trying to prove? Hey, why don't you wait? Cause I've been waiting on her since the second grade, yeah. And now she got her own set of fans, got a blue check mark by her Instagram, and I wrote a little song about holding her hand, and now everybody wanna die happy, man. Told my daddy and mama, you're gonna have a grandkid.
Yep.
From Uganda, that's right, we're adopting. And she is the cutest little girl that you ever seen. While I was wrapping my head around being a dad, a big wrench got thrown in the plans we thought we had. Now Lauren's showing, got one on the way. Yeah, that's two under two. Hey, what can I say?